Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
La llibreria Catalònia fou una llibreria de Barcelona que obria el 1924 i tancà el 2013. Tenia la seva seu a la Ronda de Sant Pere número 3 de la ciutat, on va estar 82 dels seus 88 anys de vida. La llibreria tenia 900 metres quadrats de superfície i un fons de 90.000 llibres. Fou fundada el 1924 per Antoni López i Llausàs, Manuel Borràs de Quadres i Josep Maria Cruzet. La seva primera seu va ser el número 17 de la plaça Catalunya, en els terrenys que actualment hi ha a l'edifici del Banc d'Espanya. El 1931 s'establia la seu que s'allotjà fins al seu tancament. Durant la dictadura franquista hagué de canviar de nom, en lloc de llibreria Catalònia, va ser Casa del Libro, per motius polítics, i no pogué recuperar el nom original fins a l'any 1976. El 1979 sofrí un gran incendi que la destruí quasi per complet. Finalment, la llibreria hagué de tancar a causa de la baixada de ventes. En el seu lloc està previst posar-hi un establiment de la cadena estadounidenca McDonald's. La llibreria Ona és una llibreria fundada a Barcelona el 1962 per iniciativa de Josep Espar i Ticó i Jordi Úbeda i Bauló. La gerència executiva, muntatge i responsabilitat comercial del primitiu local a les galeries, a les antigues galeries Faians, va anar a càrrec d'Armengol Passola. Persones compromeses en la recuperació cultural de la llengua i la cultura catalanes que s'encarregaven de la venda del detall de l'Art de Barà, S.A. Pel fet de vendre només llibres en català, ha patit o va patir sovint atacs i insults. Per aquesta raó, el 2007, Quim Monzó li va dedicar el Premi Trajectòria que li van atorgar. La direcció estava en mans de Montserrat Úbeda i el 1986 li fou atorgada a la llibreria La Creu de Sant Jordi. A finals del 2010, la llibreria tancà i les seves instal·lacions històriques a causa de problemes econòmics de la distribuïdora L'Art de Barà. Aquesta propietària era propietària del local i llavors tot el negoci tingué de baixar amb ell. El 30 d'octubre de 2013 va reobrir Ona Llibres, al carrer Gran de Gràcia de Barcelona, que intenta continuar la seva obra.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinam Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinam Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Catalunya sense barreres, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández.
Avui és un dia especialment trist per tot l'equip que formem Catalunya sense barreres. Un company de la tertúlia de la vida a certa edat, Francesc Vendrell, ens ha deixat. Això sí, amb nosaltres queda el seu record, la seva alegria, els seus caramels, que avui presideixen aquesta taula, i sobretot el seu esperit de vida i de lluita contínua.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Anna, cap endavant, ens diria Francesc Vendrell. I en honor a ell, fent avui Catalunya sense barreres, amb tot l'amor que som capaços de sentir dins dels nostres cors. Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Una horeta compartirem, eh? Fins a les 8 del vespre us acompanyarem amb un munt d'històries que mostren la realitat del dia a dia en el nostre col·lectiu. És dissabte 21 de febrer o diumenge 22, si és que sentiu la repetició del programa. Benvinguts a tots plegats a aquesta festa de la diversitat a la ràdio. Anem ara amb una dada significativa relacionada amb la integració laboral. El grup d'empreses 11 ha creat gairebé 48.000 ocupacions en els darrers 7 anys. Ens ho explica la Montse Faus.
El vicepresident de la Fundació ONCE i president d'Ilunion, Alberto Durán, en una conferència pronunciada en els esmorzars de SADE, va destacar que en els últims 7 anys de crisi, aquest grup d'empreses de la ONCE i la seva fundació han aconseguit crear més de 47.800 ocupacions. Va afirmar que amb més de 50 línies d'activitat és líder en sectors on el client valora la feina ben feta. Ilunion és l'expressió empresarial d'uns valors que sustenten a la ONCE des de la seva creació fa més de 76 anys. Alhora, va manifestar que és un projecte col·lectiu ideat per avançar, que aconsegueix canalitzar l'energia positiva de tota una organització de més de 70.000 persones.
Continuem a Catalunya sense barreres. Fem ara un cop d'ull als continguts d'aquesta nova edició de programa. Torna la veu de la nostra estimadíssima col·laboradora, la Toni Fernández de Cora, dins de l'espai destinat a les entitats socials catalanes. Aquesta vegada coneixerem els serveis que ofereix Carrilet a persones amb autisme. Ens acompanya per tot això l'Elisabet Sánchez. Seguirem amb la secció de voluntariat i discapacitat amb la Maria Vilà, que avui podem titular aquesta secció El que la discapacitat intel·lectual ens ensenya. Dues noies seran protagonistes en aquests minuts solidaris, la Vanessa Corbal i, com no, la Maria. Tancarem el programa amb la tertúlia de dones amb discapacitat, on parlarem en femení de com fer que les aparents debilitats es converteixin en fortaleses, no? Per exemple, jo que tinc moviment continu als ulls i despisto moltíssim la persona que tinc davant, com puc fer d'aquesta debilitat una fortalesa? En primera persona sempre és més fàcil explicar les qüestions del programa. Apa, doncs, iniciem Catalunya sense barreres al costat del Toni Huguet al control de so. Endavant. La primera aturada en el programa la fem amb la nostra historiadora, la Carmina Coromines. Aquesta tarda, a la secció Història i Discapacitat, escoltem el perfil de la vida de la marquesa d'Udefant, una dona avançada al seu temps.
Bona tarda. La marquesa d'Udefant va néixer el 1697 i ja de joveneta va donar mostres d'independència. Frívola, culta i indiferent, va fundar un saló que aviat va resultar el més distingit de l'època, on es reunien els grans enginys del seu temps. Als 56 anys va començar a patir problemes en la vista, que acabarien per deixar-la completament cega als 70 anys. A partir d'aquí va escollir a la seva neboda, Julie Lespinasse, com a lectora per suplir les seves mancances. Ribes, amiga de Voltaire, d'Alembert, de Fonel, de Marivaux, de Sedan, d'Helvetius, de l'arquitecte Soufflot, de l'escultor Falconet, dels pintors Van Loo i Vernet, la seva personalitat i els contactes amb el president Hénault li van permetre mantenir un saló que es va fer un camí per acollir un públic literari i filosòfic. Entre els personatges que van assistir a les tertúlies hi havia d'Alembert, Montesquieu, Marivaux, Turgot i Concordet. Va morir a París el 1780, deixant un importantíssim llegat en forma de correspondència representativa de l'esperit de la Il·lustració francesa.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs ens posem en marxa en aquest Catalunya sense barreres del cap de setmana del 21-22 de febrer, ja dins de l'espai de les entitats socials, les quals la secció la lidera la nostra companya Toni Fernández de Cora. Toni, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Ui, la primavera està aquí mateix, Toni.
Aquí, a la cantonada. A la cantonada.
És increïble, cada cop que vens al programa, com que vens cada 15 dies, sembla que ha passat una eternitat.
Bueno, espero que em conservi encara que passi una eternitat cada 15 dies, perquè és una arruga més cada 15 dies, no,
Tal qual, estàs com fa 15 dies, Toni.
Bueno, espero que...
tranquil·la.
De bé o de malament?
De bé, sempre
gràcies,
bé, sempre
gràcies.
Bé. Doncs el cas és que avui has portat al programa al Centre Especial Carrilet, que és una entitat que atén persones autistes. Fes-nos 5 cèntims de Carrilet.
Sí, el Centre Carrilet va ser creat l'any 1974 per un grup de professionals que estaven preocupats per la falta d'atenció als infants afectats de l'autisme i psicosis infantil i també pel seu entorn familiar. Actualment, Carrilet s'ha fet gran i ofereix serveis com a escola d'educació especial, el centre de tractament i centre de recursos i formació.
Molt bé, i la veu que ens acompanya al programa és la de l'Elisabet Sánchez. Elisabet, benvinguda a Catalunya sense barreres.
Moltes gràcies, bona tarda.
Per situar-nos una mica més, encara que hem parlat en ocasions aquí al programa... Però els vostres alumnes, les persones ateses a Carrilet, tenen autisme i psicosi infantil, sí?
Sí, actualment parlem més aviat de trastorn de l'espectre autista. És el concepte que faríem servir actualment. Parlem de persones o de nens amb dificultats en la interacció social, en la comunicació, en la relació i amb unes conductes sovint molt repetitives i amb uns interessos molt restringits. I actualment el concepte que es fa servir per aquestes persones que nosaltres atenem és trastorn de l'espectre autista, i es parla d'espectre perquè hi ha molta diversitat de manifestacions dintre d'aquest trastorn. No?
Podries posar-nos un exemple molt diferent d'una persona i una altra, segons el nivell d'afectació?
Sí, dintre del nostre servei mateix, dintre de l'escola, per exemple, tenim nanos que no han desenvolupat el llenguatge, tot i que no vol dir que no comprenguin el llenguatge d'altres persones, però que no parlen, que tenen dificultats per tenir uns hàbits i una autonomia bàsica, no? I moltes dificultats en la relació i en el contacte amb les altres persones, i hi ha nanos que tenen un nivell curricular de matemàtiques del seu nivell d'edat, amb llenguatge, amb lectura, amb escriptura, però tot i així tenen dificultats en una relació amb els altres, amb les altres persones.
Quin tipus, Elisabet?
Doncs tenen aquests interessos molt restringits que fa que els costi posar-se en els llocs dels altres, entendre que els altres tenen uns pensaments, unes ments, uns interessos diferents dels seus, dificultats en la imaginació, en compartir el seu pensament amb les altres persones, no? Una de les coses que ens caracteritza els humans és la il·lusió per compartir el que nosaltres sentim, el que nosaltres pensem amb els altres, no? I aquí és una dificultat, una falla bàsica en els nanos i en les persones amb autisme. Això fa que, tot i tenir diferents nivells, inclús els nanos amb més nivell intel·lectual, aquesta falla bàsica sovint persisteix, no?
Elisabet, que veu començar com, com a escola i heu estat creixent a poc a poc amb la resta de serveis. Explica'ns una mica com ha anat aquesta evolució.
Sí, Carrilet, com tu deies al principi, Toni, va néixer l'any 74 imitant un model dels centres de dia que existien a Suïssa per infants amb autisme, perquè en aquests moments a Espanya i a Catalunya no existia res, no? I ens hem definit sempre com a escola específica i tenim el reconeixement pel Servei Català de la Salut com a centre de dia, també, perquè no és només un espai escolar, sinó que a nosaltres ens agrada definir-nos com un espai educatiu i terapèutic, no? El temps ha anat passant i ha anat canviant, igual que dèiem la terminologia, no? que hem parlat abans. Llavors també han anat canviant les necessitats. Cada vegada diagnostiquem abans, cada vegada ens trobem nanos amb més capacitats perquè també tenen un diagnòstic d'autisme, i va arribar un moment que ens trobàvem famílies que s'apropaven a Carrilet buscant una escola pel seu fill o unes respostes pel seu fill i per ells mateixos, i que l'escola ens quedava petita, en el sentit de que eren nens que podien seguir una escolaritat ordinària i que potser el seu entorn era aquell, un espai ordinari, però que necessitaven un tractament. I així va néixer el servei de tractaments ambulatori, per aquells nanos que poden estar a l'escola amb els altres nens, però que igualment les seves dificultats de relació i la seva manera d'estar en el món requereix d'un tractament terapèutic específic. Això es va anar desenvolupant sobretot molt a partir de l'any 92. I finalment, l'últim servei, que és el més nou que tenim, és el de la recerca i de formació. Sovint les famílies i professionals d'altres entitats s'apropaven a Carrilet demanant respostes sobre l'autisme, no? Que els ajudéssim a entendre, a formar-se, a donar-los estratègies.
Professionals d'altres entitats, eh?
Sí, d'altres entitats, d'altres escoles, d'altres serveis.
Sou a dir que sou punt de referència.
Sí, en el camp de l'autisme, sí. M'atreviria a dir que en aquests moments ens buscaven com especialistes en el trastorn de l'espectre autista, no? I llavors, primer vam ser molt poc actius, en el sentit de quan venia algú i ens demanava formeu-nos o assessoreu-nos, anàvem...
Quin problema, quin problema, Déu meu, amb la feina que tenim en el
exacte,
dia a dia.
Exacte, això passa, això encara ens passa ara, aquesta part no l'hem superada. I primer fèiem això, i finalment vam dir, bueno, potser hem de ser proactius també, no? No només hem d'esperar que ens vinguin a demanar formació, que ho seguim fent, o assessoraments, o supervisions als centres d'estimulació primerenca, a equips, a claustres de professors que es troben un nen amb autisme a la seva aula i han de tenir uns recursos per poder entendre, contenir, pensar i donar resposta, no? I també vam dir, siguem proactius. Llavors, en aquests moments estem, per exemple, ara tenim preparat un curs pel febrer i març sobre detecció primerenca de senyals d'alarma d'autisme amb nens molt, molt petits, no? O estem preparant un sobre el treball de la comunicació i el llenguatge amb els infants amb autisme. Aquest va ser la primera via que vam seguir desenvolupant, i ara estem també, hem constituït un petit equip de recerca, perquè pensem que tenim com a professionals que ens dediquem a aquests nanos i a les seves famílies l'obligació de seguir buscant, o sigui, de seguir entenent més sobre el món de l'autisme i a la vegada estudiar sobre noves fórmules d'intervenir, no? I a la vegada avaluar la nostra pròpia pràctica, és a dir, hem de tenir recerca dintre per avaluar que el que estem fent és adequat i seguir millorant, no?
Realment esteu impregnats de proactivitat, eh? Altra cosa, no.
Això ho intentem, el que passa que passa el que ens deia l'Anna, no? Que a vegades ens supera.
Saturadíssims, no?
Sí. El centre de tractaments, Elisabet, es tracta únicament a nens o a joves i adults, també?
També a joves i adults. Així com a l'escola, la nostra edat en aquests moments és de 3 a 12 anys, el que seria la infantil i la primària d'una escola ordinària, el centre de tractament no té una edat de tall, ni només atenen infants amb autisme. El que passa és que sí que és la nostra especialitat i, per tant, el gran volum en aquests moments hi ha 217 nanos i adults en servei ambulatori setmanalment, que són atesos al centre, i la majoria sí que és veritat que són nens, la majoria és veritat que hi ha un diagnòstic d'autisme, però no només, poden haver-hi altres trastorns d'aprenentatge de la relació i de la comunicació.
Com és un tractament d'una persona amb autisme? Ja sé que segons la persona, segons el trastorn, ja ho sé, però en línies generals, què feu?
El que intentem, bàsicament, tant en el servei de tractaments com a l'escola, és donar eines al nen per entendre aquest món, que per ell moltes vegades és molt hostil, no? Un món que una de les dificultats dels nanos amb autisme és un món que no poden anticipar, que no poden entendre que els altres no saben el que ell té al cap, que quan ens neguitegem molt i ens posem molt malament no tinc recursos per expressar el meu malestar ni compartir-lo amb els altres i, per tant, és una explosió, no? Intentem donar aquests recursos, intentem que el nano pugui entendre que els altres, que hem de poder comunicar el que necessitem i el que volem, que hi ha maneres d'expressar el malestar i també, doncs, en la mesura del possible, anar millorant l'aprenentatge d'aquests nanos, no? Cada un al nivell que pugui ser.
Evolucionen? Però sobretot, evolucionen?
Sí, hi ha evolucions molt, molt, molt importants. Sí.
Podries posar-nos un exemple d'una d'aquestes evolucions, sense citar noms, per suposat?
Sí, tenim nanos, per exemple, jo ara em penso en nanos de l'escola. Nosaltres defensem una cosa, i és que els nens petits, a vegades que entren a la carrileta a l'escola, els hi podem donar un treball molt intensiu, no? Des del centre específic, no? Molt intensiu, en el sentit de donar-los aquests recursos que els puguin després ajudar a aprendre, ajudar a relacionar-se, no? I tenim nanos que han estat en el centre, a l'escola, i que han començat, per exemple, després d'un parell d'anys a estar amb nosaltres, que van entrar que pràcticament no parlaven, que eren nenes que constantment estaven movent-se, a poc a poc s'han anat centrant, han pogut anar tenint més recursos i han pogut començar a compartir, per exemple, l'escolaritat en espais ordinaris. I fins i tot hem tingut algun cas que va començar a carrilet tota la jornada en un centre específic i ha acabat la seva escolaritat en un centre ordinari, no? Uh-huh.
Justament és una de les preguntes que et volíem fer, Elisabet, que era si era possible realitzar activitats compartides amb alumnes de l'ordinària, però no sols veig que és possible realitzar aquestes activitats compartides, sinó que el que és la inclusió, l'assistència de l'alumne amb autisme en una escola ordinària és factible avui en dia, amb suport per això.
Sí, clar, necessitarem adaptar el suport a les necessitats i a les capacitats del nano. El que nosaltres entenem és que el nen mai hem de pensar o la inclusió per tots o la inclusió per ningú, sinó és quin nen tinc davant, quines necessitats i capacitats té i què li podem oferir en l'entorn, no? I el que s'intenta des de Carrilet és que quan el nen pot estar en un espai ordinari i estigui, sempre que el suport no suposi estar sempre ell sol amb un adult que l'acompanya tot arreu i que, per tant, no és estar inclòs, sinó senzillament és estar constantment tutoritzat per algú, no?
Toni, aquesta gent de Carrilet ha guanyat un premi.
Sí, així és.
Sí, que sembla ser que les coses les fan bé.
No, no, la recerca realment els hi està funcionant molt bé. Han guanyat el 6è Premi d'Investigació en Salut Mental Infantil i Juvenil que convoca la revista de Psicopatologia i Salut Mental. Uh-huh. I en què consistia el treball que vau presentar?
Bé, consistia, ho faré molt resumit, perquè és una mica complexa, ja s'ha descobert que en els nens amb autisme hi hauria un dèficit en el que s'anomenen neurones mirall, que són les neurones que ens donen la possibilitat de posar-los en el lloc dels altres, de tenir la capacitat d'imitar els altres, d'entendre el que l'altre està sentint i, per tant, possibiliten també l'aprenentatge, els processos de simbolització. I semblaria que aquestes neurones es desenvolupen sobretot a través de la imitació dels altres. I el que han treballat les companyes de Carrilet és veure si introduint d'una forma molt sistemàtica la imitació dintre del context de psicoteràpia, d'una teràpia amb l'infant amb autisme, i en aquest cas es va fer un cas d'autisme molt greu, millorava la interacció social d'aquest nano. Van fer servir una metodologia que s'anomena metodologia observacional, que el que fa és avaluar molt, 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 molt la conducta del nen i de veure quines són les respostes en cada moment del nen i del terapeuta, i es va veure que sí que hi havia una millora en aquesta capacitat d'interacció social.
Sí?
Sí.
O sigui, i les imitacions com es fan en psicoteràpia?
Es treballava sobretot a imitar el que el nen portava, és a dir, fer de mirall del nen i que ell veiés les seves conductes, els seus comportaments a través de la imitació de l'adult. Uh-huh. I el que sí que es veia és que això facilitava el nivell d'atenció i d'interacció del nen amb aquest adult amb el que es relacionava.
Molt bé. Repte de futur? Digue'm només un, perquè amb tantes línies de treball no acabaríem, eh?
No, jo crec que el repte de futur és seguir creant espais de recerca sobre la nostra feina i que validin el que estem fent i ens obrin noves possibilitats i anar creant nous serveis segons el que els nanos i les famílies vagin necessitant. Ens hem d'anar adaptant al que passa a cada moment i esperem estar en aquest nivell. Obrir recursos sempre per donar més servei i sempre el millor servei que puguem donar.
Doncs moltíssimes felicitats per la feina feta a Carrilet, d'Elisabet Sánchez. Gràcies per haver-nos acompanyat a Catalunya Sense Barreres.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I Toni, t'espero dins de 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Sí, que encara no serà primavera, però
quasi, quasi.
Quasi, quasi. Una abraçada ben forta, Toni.
Per tu també.
Vinga, continuem a Catalunya Sense Barreres amb més qüestions. Mireu, Justament, seguidament la Mercè Guiu ens parla del còmic Maria i jo, de Miguel Gallardo. En aquest còmic, en Gallardo explica la vida diària de la seva filla autista. Aquesta ha estat una de les maneres que ha trobat l'autor per comunicar-se amb ella.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
L'il·lustrador Miguel Gallardo ha superat les limitacions imposades per l'autisme de la seva filla Maria fent allò que millor sap fer, dibuixant. Les vinyetes que Gallardo va esbossar durant 12 anys el portaren a publicar un llibre de còmic molt divertit i meravellós, Maria i jo, en què explica la vida diària de la seva filla i els reptes que ella ha d'encarar. El llibre es converteix en un documental el 2010, dirigit per Félix Fernández de Castro, i va ser exhibit per primer cop al Festival de Cinema de Màlaga. El documental mostra la relació entre Maria, Miguel i la seva exdona Mai i com aprenen a fer front a la discapacitat de la seva filla. Els dibuixos es barregen contínuament amb el documental, tractats irònicament i sense sentimentalismes. No obstant això, el projecte ha ajudat l'autor a desfer-se els seus sentiments més obscurs, de la ira, la culpa i la frustració. Va saber convertir en somriures anys de mirades de compassió i la indignació que li causaven. Però el més important de tot és que aquests dibuixos van ser una eina per comunicar-se amb la seva filla. Les imatges mostren tot un mapa del món de la Maria.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Even my own heart don't belong to me. Doncs abans de donar pas a l'espai de voluntariat i discapacitat, que és el que toca ara, compartim amb tots vosaltres les darreres informacions del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, envers la Llei de la Dependència. Montse Faus.
El Moviment Associatiu Català de la Discapacitat, representat pel COCARMI, va manifestar públicament el dia 16 el seu total rebuig a l'actual regulació del copagament de serveis que contempla la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. En un acte celebrat a Barcelona, el president del COCARMI, Antonio Guillén, va mostrar la seva decepció pel nivell de compliment de la norma, que ha estat, segons va manifestar, molt inferior al que s'havia previst i per un sistema de copagament que fa que algunes persones hagin de pagar molt més del que reben. Al seu torn, el secretari general del COCARMI, Enric Botí, va considerar que copagament confiscatori és aquell que et treu fins i tot el que no tens. En l'acte hi van participar també diversos usuaris dels serveis de dependència. I saw you in the film for just 2 seconds. A documentary set in heaven where the hipsters roll like children
and the writers roll like dogs. Bé, doncs, ja estem al costat de la Maria Vilà, que com sempre lidera la secció de voluntariat i discapacitat i sempre amb una proposta engrescadora. Maria, què tal? Bona tarda, benvinguda.
Hola, Anna, molt bona tarda.
Avui per això ho tens fàcil, perquè t'has vingut amb la Vanessa Corbal, que és una voluntària de primera, i clar, ja està feta
clar,
la secció.
Avui m'ho he posat molt fàcil.
Molt
I a
bé.
Més molt còmoda, també.
Vanessa ens parlarà d'una amiga molt especial que té, que es diu Maria, però no és la Vilà, és una altra. Sí, Vanessa?
Sí.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La teva amiga, que té discapacitat intel·lectual.
Sí.
Mm-hmm. Tu fas de voluntària a Best Buddies des de fa 4 anys.
4 anys.
Amb la Maria sempre?
Sempre.
O sigui que, és que, ostres, ja és una relació de 4 anys superconsolidada.
Una relació d'amigues. Ja no és voluntariat, sinó és una cosa... Bueno, una relació com una amistat normal i corrent.
Com vas conèixer la Maria?
Doncs ens van fer una xerrada a la universitat per part de la Fundació Best Buddies, que s'encarrega de fer parelles entre persones amb discapacitat intel·lectual i persones sense. I, bueno, em vaig engrescar, vaig decidir fer-ho, i em van presentar un dia a la bolera a la Maria. I des d'aquí, doncs, vam començar una relació d'amistat.
Què estudiaves tu a la universitat fa 4 anys?
Educació especial i logopèdia.
Uh-huh. O sigui que tenies 19, 20 anys?
Sí, 20 anys.
Uns
sí.
20 anys, molt bé. I en aquell moment, què et va cridar l'atenció d'aquesta tasca solidària?
era una idea molt bona. Bueno, estic acostumada a veure un altre tipus de voluntariat, no? Era una relació entre amigues, és una tasca molt... A veure, és que no es veu com un voluntariat, no? Al cap i a la fi es veu com una cosa normal i corrent, no? Jo quedo amb la Maria i no ho veig com un voluntariat.
Mm-hmm. Clar, és com si quedessis amb una amiga per fer un cafè, anar al cinema...
Sí.
Però clar, us heu d'entendre, perquè tampoc és tan fàcil anar fent amics per la vida. No sé, Vanessa, igual tu sí que ets molt sociable, però...
Ella no té problema.
Vale.
El que fa la Fundació és buscar persones de la mateixa edat que tinguin més o menys les mateixes aficions, vale? Com per exemple, bueno, a mi m'agrada molt anar al teatre, anar al cinema, a la Maria també. Llavors, des del primer moment, bueno, va ser amor a primera vista. I, bueno, li va costar...
Vaja, que la primera cosa que vau fer va ser anar al teatre.
Bueno, anar al cinema, sí. Bueno, fem coses que ens agraden a les dues i, bueno, és que és això, una relació entre amigues.
Fluida, natural.
Sí, i quan fas totes aquestes coses amb la Maria, que vas al cine, vas al teatre, fas un cafè amb ella... clar, et mous en entorns normalitzats, amb gent que no sap res, que vosaltres teniu aquest vincle, ni que us heu conegut per una fundació, ni que aquesta relació va començar sent un voluntariat, no? Què creus que la gent que passa pel carrer, que està en el cinema veient-vos, pensa de vosaltres? Has notat alguna reacció diferent o estranya?
No, cada vegada jo crec que està més normalitzat. La Maria és veritat que només té discapacitat intel·lectual, sí que a vegades... Bueno, li entra el riure i bueno, es posa nerviosa, no? Però per part de la gent jo crec que no he vist cap reacció que no sigui normal. No. Ens veuen com una parella d'amigues.
Molt bé. I ha canviat la Maria des de que la coneixes?
Sí. Jo la vaig conèixer quan era... Bueno, estava en l'edat del pavo.
Home, sí. Tu també, perquè teniu més o menys la mateixa edat,
sí,
eh?
Sí, sí. I, bueno, al principi bueno, va costar una mica perquè era molt reticent a... entrar en una fundació, no?, ella. I la veritat és que ha madurat molt. Està molt segura de si mateixa. Abans era molt insegura, no anava al carrer, no li agradava... Li donava una mica de por, no?, anar amb transport. I ara cada vegada més. O sigui, s'ha fet gran.
I tu creus que has influït la teva relació amb tu? Creus que has tingut un impacte a la seva vida?
Bueno...
Ah, no siguis modesta ara, eh?
A veure, jo l'he intentat ajudar en el que he pogut, no? Però, bueno, ella també ha posat de la seva part.
Quan quedeu, Vanessa? Us trobeu al metro? La vas a buscar a casa?
No. Ella... Sempre quedem al mateix lloc, a Plaça Catalunya. Ara cada vegada més anem canviant. Em pregunta, i on hem quedat? Dic, bueno, Maria, jo t'explico on has d'anar i ella va sola.
Uh-huh.
I, bueno... ens veiem una vegada a la setmana, potser dues, depèn. També perquè és que té una agenda molt apretada.
Ella?
Sí.
Vaja, sí. Què fa la Maria?
La Maria estudia un cicle superior, bueno, ara està fent el curs per accedir al cicle superior, i després bueno, està apuntada a molts esplais, i diumenge
sí?
L'UDEGAS. No pot faltar.
La disco.
La disco.
Aquí vas tu,
sí,
també?
Bueno, he anat una vegada només amb ella, perquè li feia il·lusió.
I tu creus que les persones al voltant de la Maria també han tingut algun tipus d'impacte, ha canviat la seva vida, la seva família, els seus pares, els seus amics?
Sí?
Sí, jo crec que sí. Jo amb els pares de la Maria parlo, he anat amb... Bueno, em coneixen, hem anat a aprendre alguna cosa i la veritat que, bueno, estan molt contents. Amb mi i amb la Fundació.
Perquè tu creus que la família... Clar, la Maria té una discapacitat intel·lectual, que surti les primeres vegades amb una persona, tu, una noia, però que la família no la coneix. Hi havia reticències? No? Com és la cosa?
El dia de la presentació
sí?
Va venir amb la seva mare, o sigui, des del primer moment em va conèixer, i no, la veritat que la seva mare estava molt predisposada a que fessi coses. Era la Maria la que no volia apuntar-se.
Per quines raons?
Doncs perquè era molt introvertida. Li feia vergonya, no, bueno, estava acostumada a estar a casa i a partir d'aquest dia va començar a fer moltes coses i apuntar-se a tot.
Vaja, ara no hi ha qui la pari, eh?
Sí, ara...
No vull saber ara on no és para. La Maria ara, no m'ho expliquis, eh? Perquè m'has dit que no t'ha pogut acompanyar a la ràdio, vés-te'n a saber on és.
Però a part de tot això, que totes aquestes sortides amb la Maria, tota aquesta relació que has establert, també fas més coses amb la Fundació Best Buddies, no? Ets voluntària també amb altres aspectes, ens ho expliques?
Sí, una vegada al mes ens trobem a la biblioteca i fem un club de lectura fàcil.
Ah.
Jo, bueno, porto el club de lectura, som uns 10 participants, també tots tenen discapacitat intel·lectual, i agafem un llibre i a partir d'aquí doncs llegim, fem comprensions lectores, debatim, bueno, una vegada sobre la marxa.
Això ho fas a la universitat?
No, a la universitat no, a la biblioteca.
A la biblioteca?
A la biblioteca. Uh-huh. Ens deixen un espai i allà ens trobem una hora i mitja i treballem un llibre.
La Maria està en aquest club?
No, perquè estudia a les tardes.
Veus?
Està molt ocupada.
Està molt ocupada. Molt
i bé. Tu què creus que has aportat al club de lectura? Quina ha sigut la teva aportació, la teva visió? Perquè és un projecte que ja estava abans de que tu formessis part, no? I entressis.
Bueno, jo intento fer-ho el millor que puc, que no s'avorreixin. Ells, pobres, doncs, bueno, van a llegir i per ells estarien tota la tarda llegint, no? Però jo intento, doncs, a veure, fer-ho una mica més divertit, no? Fer comprensions lectores, debatir, veiem alguna pel·li sobre el llibre i la veritat és que estan molt contents.
I què et fa sentir ser part d'aquest club? Com et sents tu enmig de totes aquestes persones amb discapacitat intel·lectual que fan aquest esforç per venir, per llegir, per...
Clar, perquè una cosa és estar amb una amiga, la Maria, que ja la coneixes 4 anys, i una altra està allà amb 9 o 10 persones, no?
Però ens coneixem. La veritat és que acaba sent una família, eh?
Ja.
I ens coneixem tots. I els que venen al club de lectura fàcil em coneixen fa 4 anys, alguns. Altres no, altres són més nous. I, bueno, venen els divendres i s'ho passa molt bé.
És que un cop a la setmana és?
Un cop, sí, dues vegades al mes, una vegada al mes, depenent.
Ahà, depèn del calendari,
sí.
Molt bé. Tu com vius ser una persona voluntària tan compromesa? Perquè faràs altres coses, no? Tindràs amics, parelles... Parella,
sí.
Perdó. Família, no sé, no. Singular.
Sí, tinc parella, tinc amics, però...
I tens feina, també,
I
no?
I tinc feina, sí. Soc logopeda, bueno, ara estic treballant com a logopeda, i, bueno, però m'ho puc compaginar molt bé tot. O sigui, és una vegada... El club de lectura, per exemple, és una vegada al mes... El voluntariat és molt light perquè jo quedo amb la Maria com si, bueno, una amiga més i m'ho puc compaginar tot, sense cap problema.
I aquest voluntariat ha tingut un impacte també a la teva vida, a les teves relacions? Els has presentat algunes amigues o has fet amigues dintre del voluntariat?
Sí, la Maria coneix tota la meva família, és una més ja, i sí, a la Fundació tinc amigues ja. I és això, una gran família. Ja no és una fundació, sinó jo ho veig com... Bueno, com la meva vida, no? També és part de la meva vida.
I tu recomanes fer aquest tipus de voluntariat tan vinculat a una persona? Creus que és
sí.
Positiu?
Sí, perquè crec que és un voluntariat diferent. I a mi m'ha portat moltes coses bones i crec que una persona que tingui empatia i que li agradi fer coses noves, diferents, jo crec que és una bona oportunitat.
Però, Maria, si no encaixen les persones, què? Mira, t'he dit Maria i ets la Vanessa. Imagina't, és que ja t'he confós amb la teva amiga.
No passa res.
Si no encaixen les amistats, no sé, de vegades...
Si no encaixen, es pot canviar.
Ja.
Es pot canviar. Uh-huh. Ha passat, a la Fundació, que hi ha persones que les presenten i no encaixen. Doncs, bueno, no passa res. Li presenten un altre voluntari... una altra persona.
De forma natural,
sí.
Vaja.
I tu creus que podria ser qualsevol persona, un voluntari, podria fer aquest tipus de voluntariat, qualsevol persona? O has de tindre alguns requisits especials per entrar a aquest tipus de voluntariat?
Jo crec que qualsevol persona que sigui empàtica ho podria fer i que estigui sensibilitzada amb el voluntariat.
Uh-huh. I per últim, tu creus que ser voluntària t'ha canviat com a persona? Amb quins aspectes t'ha pogut canviar el voluntariat?
Jo crec que sóc una mica millor persona.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
Home, és difícil això, perquè tu ja desprens una... no sé, un esperit.
I jo crec que m'ha fet madurar, també. No sé, la Maria és la meva amiga, però també m'he tornat molt protectora d'ella, no? I, bueno, jo crec que sí, que només tinc coses positives a dir del voluntariat.
I ella de tu, imagino, perquè també li explicaràs les teves desventures,
sí, sí,
no?
Sí,
aventures
sí.
I desventures.
Sí, sí, com qualsevol amiga, sí. Uh-huh. És una relació, això, d'amigues que ens expliquem totes les coses bones i dolentes que ens passen. I ella m'intenta ajudar també, eh? O sigui...
Què trobes tu d'especial en aquesta relació que tens amb la teva amiga Maria, amb discapacitat intel·lectual, que no hi trobes en altres persones?
És que és especial. No sabria dir-te. És molt especial. Uh-huh. He vist la seva evolució com a persona i que jo tinga, en part tinga a veure, no? Però per part de la seva família, tot. Tot té a veure. I s'ha fet gran i, bueno, jo crec que... Uh-huh. Bueno, que l'ha ajudat en el que he pogut i bueno, som...
Bueno, han madurat juntes. Sí. S'han fet gran juntes,
sí.
Eh, jo crec.
Meitat i meitat. Uh-huh.
Potser tu ets tan especial com ella.
Potser sí.
Mm? Vanessa Corbal, moltíssimes gràcies per portar-nos la teva veu de testimoni com a voluntària, en aquest cas, acompanyant la Maria, una noia amb discapacitat intel·lectual. Una abraçada ben forta i felicitats. Eh? I a tu, Vilà, et veig dins d'un mes. Ui! Quant de temps?
Ja te'n recordaràs de mi, Anna.
No, doncs has de venir abans, hem de buscar una excusa, sí?
Ja la trobarem, ja, Anna.
Gràcies, guapa. Una abraçada ben forta a totes dues. Vinga, més temes. Doncs ara us presentarem diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben, com sempre, des de FSC Inserta, amb la veu de la nostra companya Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Us informem de les tres noves ofertes destacades d'aquesta setmana. Per a empresa del sector de la comunicació, estem fent recerca d'un perfil community manager per dinamitzar les xarxes socials. Haurà de difondre notícies per les xarxes, participar en grups, recollir les opinions dels seguidors i fer-les arribar als responsables de l'empresa, entre d'altres tasques. No es demana cap titulació, però sí les habilitats per fer la feina i ganes d'implicar-se en el projecte. El lloc de residència és indiferent, ja que es pot treballar des de casa. Cal disposar d'ordinador i connexió a internet. S'ofereix contractació indefinida i opció de treballar 8 o 6 hores al dia. La següent oferta és per la zona de Parets del Vallès, on estem fent recerca d'un netejador o netejadora per un laboratori farmacèutic. Es requereix experiència al lloc similar, residir prop d'aquesta població i vehicle propi per arribar al lloc de treball. S'ofereix un contracte d'obra i servei d'un any amb possibilitats de continuïtat i una jornada nocturna. Per finalitzar, estem fent recerca de perfils de recent titulats universitaris per treballar en l'àmbit de la consultoria, fent tasques d'auditoria, noves tecnologies i assessorament al client. Es requereix formació en ADE, enginyeria, dret o titulacions similars, bon nivell d'anglès i coneixements d'ofimàtica. S'ofereix desenvolupament d'un pla de carrera en el sector de consultoria, contracte temporal d'un any amb possibilitats de continuïtat i una jornada completa. Ja sabeu que des de FSC gestionem ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu consultar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Doncs, com sempre us diem, si esteu interessats en aquestes ofertes laborals, també podeu trucar al telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49, 93 238 49 49.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs avui estem d'enhorabona al programa perquè s'incorpora a la tertúlia de dones una heroïna en piragua, que ha vingut a la ràdio sense la piragua, però sí amb la seva crossa. Li posem nom, es diu Sílvia Elvira, i li diem bona tarda. Bona tarda i benvinguda, Sílvia, què tal?
Hola, bona tarda.
T'has deixat l'entrenament de la piragua?
No, l'he fet abans i he vingut corrents cap aquí.
Ja deia jo. Explica'ns una miqueta qui ets, quina és la teva història?
Resumidament, bueno, amb 18 anys em van diagnosticar un càncer d'os. Vaig estar uns 10 anys en tractaments, en operacions, i cada vegada doncs, quedava amb més discapacitat, fins que finalment als 28 anys va tornar a sortir i em van amputar l'extremitat inferior esquerra. I bueno, el càncer 2 representa ja va quedar curat, però al cap de 2 anys em va sortir el sarcoma a l'altre peu, sota la pell, un càncer de pell, i afortunadament doncs, també vaig estar curada. I bueno, aquesta és la meva vida.
Aquesta és part de la teva vida? Tu dius l'extremitat inferior... Esquerra, dreta?
Esquerra, sí.
Per dir cama, dius tot
sí,
això.
Sí, disculpa'm, sí, per dir cama. És la paraula tècnica, soc fisioterapeuta i m'ha sortit
Val,
molt culta.
Home, imagino, Sílvia, que per tu aquest moment va ser dur, quedar-te sense una cama, però el cas és que tu has triomfat en el món de l'esport i ara t'estàs preparant per anar a les Paralimpiades de Rio, en la modalitat de paracanoe. Explica'ns això també.
Correcte. El paracanoe és una nova modalitat de piragüisme que és per a persones amb discapacitat física, de moment, i llavors debutarà per primera vegada als següents Jocs Paralímpics a Rio. I és el meu repte, participar-hi.
El teu repte és participar-hi i, si pots, emportar-te una medalla.
Home, clar, els esportistes a aquest nivell vas a competir.
Pots descriure una miqueta als oients com tu practiques el piragüisme? Adaptat? Com tu puges a una piragua, com t'apanyes, vaja, perquè...
Sí, amb la meva amputació ve el meu caiac, és de paracanoe, que a diferència dels altres és una mica més ample per permetre més l'estabilitat. I bé, doncs, hi entro sense la pròtesi i tinc una adaptació al seient que em subjecta al munyó per poder mantenir l'estabilitat.
A tu, fer totes aquestes parafernàlies, no et fan cap vergonya, tu entrenes en un club integrada, en esportistes sense discapacitat, i vas a la teva, jo t'he vist, eh?
Sí, m'has vist i l'has provat també.
Sí, també.
Bé, el tema de l'amputació no deixa de ser que, clar, alteres el teu esquema corporal i no deixa de ser que, a veure, en certs moments i com a dona, doncs, tens incomoditat que t'estiguin mirant, no?, tant a la platja o on sigui, però és que t'acabes acostumant, procuràs no centrar-te en les mirades dels altres i fer, bueno, les teves feines, no?, llavors estic completament ja integrada després de tants anys amputada.
Doncs avui aterres a la tertúlia de Catalunya Sense Barreres per parlar justament de com fer de les nostres debilitats fortaleses.
Correcte, moltes gràcies.
Que és un tema molt, sí, molt adient per tu, no?
Sí, sí.
Per tu i la resta de companyes, a les quals de seguida donem la veu. We get it almost every night when that moon is... Doncs juntament amb la Sílvia Elvira, avui ens acompanyen l'Arantxa Ormazamal, Montse García, Maite Freixa i Mari Carmen Paredes. Què tal, noies? Benvingudes. Què us ha semblat aquesta nova incorporació a la tertúlia?
Molt bona, bona, molt interessant. Bona tarda.
Sí. Una sorpresa que tenia preparada per totes vosaltres. Com fem de les nostres debilitats una fortalesa? Per començar, siguem una mica honestes, no? Quina és la nostra debilitat com a dona amb discapacitat? Per exemple, la meva, el moviment ocular. Clar, jo vull mirar la Montse fixament i no puc. Segur que estic mirant a l'Arantxa en aquest moment, però jo vull mirar la Montse. Pues aquesta és una debilitat meva. Sílvia, la teva.
Bueno, jo és que no li diria debilitat. Jo no en trobo cap debilitat. Una limitació.
Però bé, invéntate una.
Caminar és la meva debilitat. Sí, 500 metres per mi és molt, per exemple.
Sí, jo també ho comparteixo, el cansanci, el caminar.
Ostres, jo li hauria de donar moltes voltes, perquè és el mateix que ha comentat ella. Suposo que per mi és una cosa molt això, que és no saber què passarà demà, no? El tema dels canvis constants. De la meva malaltia, per exemple.
En cistitis intersticial nos da mucha inseguridad el tener una frecuencia urinaria y, bueno, una angustia de no encontrar lavabos, no poder salir de casa el tiempo que queremos, y eso es nuestra debilidad.
Bueno, se puede llamar debilidad, si es una forma de llamarlo. La mía es la falta de visión.
A ti, ¿de quina forma et fa sentir feble el no veure-hi?
Pues no puedes ir a según qué sitio sola, cuando es la primera vez que vas y no lo conoces, o cuando ya lo conoces y hay carteles, pues te tienes que acercar más para verlo, te tienes que identificar muchas veces de alguna manera para que los demás sepan qué es lo que te pasa, ¿no? Que puedes actuar de una forma diferente, ¿no? Teniu més debilitats, a part de les que... A tu, Sílvia, no et pregunto, perquè ja t'ha costat dir la primera. La resta, més debilitats, diríeu, que teniu?
Home, jo crec que potser compartiria alguna amb la companya d'assistitis, no? Jo també tinc processos inflamatoris intestinals i també tens una mica... Però jo crec que és això, no? Que al final era una mica el tema del programa, no? Que coses que al final no ho veus tant potser com una debilitat, sinó com una necessitat que has de resoldre i has d'enginyar-te-les doncs, per resoldre-ho o això, no? Tornar-ho una cosa positiva.
Uh-huh. I de tornar-lo una cosa... És possible tornar la nostra debilitat en una cosa positiva?
Sí.
Sí?
Sí. Lo digo con toda la seguridad porque evidentemente esta debilidad te hace fuerte. Te hace fuerte, te hace pedir por lo tuyo. Hay incapacidades o enfermedades que... surgen por ser demasiado generosas en las personas y por no pedir nuestro lugar en el mundo, en el trabajo, con la pareja, con las emociones, etcétera, etcétera. Y en este caso, la cistitis intersticial es una de ellas. No nos tenemos muchas veces en cuenta y eso es un denominador común en todas nosotras. Y esto, nuestra debilidad, nos hace hacer fuertes, nos hace tenernos en cuenta, nos hace pedir por lo nuestro i nos hace tirar para adelante.
Uh-huh. Jo crec que també és molt important a tenir en compte l'actitud que prens davant d'això, no? Jo crec que sí. Si lluites i ho acceptes, doncs que també és molt important.
Jo sí. Crec que és el primer pas, el tema d'acceptar-te a tu mateixa, no? Com una cosa individual i irrepetible, no? Però això no, jo crec que no és una cosa només de ser una dona amb discapacitat, sinó de ser persona. Totes les persones són diferents, no? I és acceptar les teves fortaleses, les teves pors, que també has de ser conscient per superar-les, no? I això, no? Que el primer pas és prendre consciència, acceptar-te i valorar-te i estimar-te.
Sí. En mi caso, gracias, entre comillas, a la discapacidad visual, pues descubrí que podía hacer otras cosas que en el deporte y que no se me daba mal. Cosa que no hubiera hecho nunca si no hubiera sido por la falta de visión. No me hubiera, seguramente que no lo hubiera descubierto. En aquest cas, l'atletisme, vols dir. Eso, sí. ¿Tú com corres, Mari Carmen? Pues corro acompañada siempre. Tengo mi guía que me va informando de los obstáculos que podemos encontrar. Y bueno, el guía también se identifica de alguna manera para que los demás sepan que me va acompañando a mí porque tengo un problema visual. Lleva un chaleco que pone guía y así los demás lo saben. Mucha gente no sabe bien qué es esto, pero bueno, poco a poco lo van... Alguna cosa passa amb aquesta corredora, sí. No? Sí, sí. Llavors, el fet de que puguis participar en curses t'ha permès, imagino, conèixer llocs diferents... persones, que clar, no seria així si no haguessis tingut aquesta discapacitat visual, dius tu. Si no me hubiera pasado esto, yo no hubiera descubierto este mundo del paralimpismo y la cantidad de gente que hay de todo tipo de capacidades y cómo superan sus debilidades. Y como dice un amigo mío, no somos discapacitados, somos personas con otras capacidades.
Doncs jo en el meu cas, amb la discapacitat, sí que veig que m'he tornat en una persona molt més improvisadora. Això vol dir que saps buscar una alternativa davant d'un inconvenient que et trobis, no? Per exemple, doncs, si abans feia muntanya i ara les cames no les puc utilitzar, doncs bueno, improviso, canvio, i l'alternativa serà el meu esport piragua, on treballo principalment el tronc superior, per exemple.
Tu remes a la piragua, clar. I per remar no necessites les cames.
Sí, sí que les necessitem, sí. Treballes tot el tronc, sí, el superior, o sigui, la part superior, la part inferior. El que passa que, bueno, a diferència dels meus companys, clar, jo només impulso la piragua amb una cama.
Uh-huh. Sí, però vas que vueles, hija.
D'això sí. Es tracta.
No sé com tu fas, però vaja. A veure, dones, vosaltres, totes vosaltres, què penseu? Teniu una discapacitat molt diferent? No és el mateix ser amputada que tenir una discapacitat visual com la Mari Carmen, o espina bífida com l'Arantxa, o cistitis, en aquest cas, com la Maite. I no diguem la companya Montse. Que...
Bueno, sí, jo tinc diverses coses. La més gran suposo és l'artritis reumatoide.
Discapacitats diferents, però què teniu totes plegades en comú alhora per afrontar aquestes debilitats de les quals parlem en la ràdio? Què en penseu?
Bueno, jo crec que és l'esperit lluitador.
L'esperit lluitador.
I de superació.
Uh-huh. Què més?
L'acceptació amb un mateix.
Sí. És un procés llarg que cadascú té, bueno, té la seva evolució, però quan t'arribes a acceptar a la teva discapacitat és quan ja no veus les debilitats.
Mm. Clar, jo aquí hi ha un moment, no, que penso que per mi, per exemple, és un procés molt més llarg, no, per, tenint en compte que som malalties degeneratives, no, i que el tema de ser una cosa canviant, no, però sí que coincideixem amb això i sobretot el fet de ser creatives a l'hora de buscar solucions.
Mm-hmm.
Para mí la debilidad en este caso ha sido fortaleza, es decir, es superando retos, es no quedarte en un rincón, es dar pasos hacia adelante y apoyarte y valorarte.
Yo creo que lo más complicado es aceptarlo, es, el principio es aceptarlo. Una vez que lo aceptas, pues ya te decantas por otras cosas que puedes hacer con esta discapacidad. Y lo superas, te pones retos y vas superando poco a poco.
I les persones del vostre voltant, respecte a la vostra discapacitat, la veuen, us veuen més febles per tenir aquesta discapacitat o no?
Jo penso que la gent que no em coneix sí que m'he trobat que em poden veure més febles i que fins i tot t'arriben a condicionar i decideixen per tu. Per exemple, si es va fer una excursió a la muntanya, per exemple, ja a tu no t'ho proposen perquè ja et jutgen de que no podràs fer-ho. No em donen a mi l'oportunitat de decidir per mi mateixa. Arriben a condicionar.
Jo crec que les persones que et coneixen no hi ha cap problema, sí que et veuen normal. Moltes vegades és això, el conèixer una persona i a vegades la desconeixença doncs, pot portar que no et donin l'oportunitat o que no pensin que ets capaç.
Però mira, la Sílvia, per exemple, diuen que no l'avisen per anar a la muntanya i a ella li agradaria, no?
És un exemple exacte.
I et coneixen?
Ho adaptaria la ruta.
Sí. I coneixent-te, que saben que et senta malament, ho continuen fent?
No, a veure, em referia a les persones que no et coneixen, que són les que condicionen, les que ja prenen les decisions per tu, ja et limiten a tu, sense conèixer els meus límits.
Vale, o sigui que l'Aranxa aquí sí que té raó quan diu, home, si et coneixen ja...
Si et coneixen ja...
Ja és diferent la
cosa.
És
diferent, sí.
Sí, sí?
Jo penso que depèn, perquè una cosa és l'entorn familiar, vale, que pot conèixer molt bé, però es passa sobreprotector, vale?
Ja, jo no he fet
res de pedagogisme a nivell professional, vale? Però sí que feia molt de temps que ho volia fer, no? I segurament mai de la vida se'ls hagués passat pel cap que jo l'any passat, i aquest any tornaré a repetir-ho, fes el descens del Sella adaptat. Vale? O sigui, és que gairebé em mata quan els hi vaig dir, no, és que me voy a bajar un río, me voy a llevar las férulas al no sé què, no sé cuántos, me voy a tomar dos voltarenes y voy a bajar el río. Això, clar, al final la teva família ja et diu, mira, ja te recogeremos o algo cuando lleguis abajo. Però sí que al principi, evidentment, suposo que també depèn de l'edat que tinguis i una mica tal, no, els teus amics. Inclús al revés, no, a vegades es passen de, bueno, no, todo lo superarás. I és com, a ver, tampoco soy Superman, vull dir, ni una cosa ni l'altra, no? És una mica el punt intermig.
Clar, sí, sí.
En mi caso, las personas que conocen la patología, pues evidentemente son muy pacientes. Lo que pasa es que no queremos tampoco mostrar por dignidad personal nuestra debilidad frente a ellas porque sufren. El problema es, como decía la compañera, es las personas que no te conocen. Ahí sí que yo pediría paciencia y no ver muchas veces esa rigidez y esa cara de perro cuando hay una necesidad imperiosa en nuestra patología, que es ir a un lavabo de incapacitados y hay cola en el lavabo normal y te miran raro porque no tenemos un aspecto físico que demuestre la incapacidad.
Claro, claro.
O cuando vas a un teatro o vas a un cine, evidentemente tienes que pedir un pasillo porque si te toca unas filas un poquito más adentro, te pueden mirar, pues estás molestando, ¿qué te pasa? Y porque evidentemente no es una patología que se ve visualmente. Entonces,
claro, y qualsevol l'explica en una sala de cinema, Maite.
Exacto. Y con muchísimas personas. Entonces, claro, es un círculo vicioso y es nosotros nos crea realmente una impaciencia y una seguridad el no tener un lavabo cerca o una seguridad para poder no sufrir. No sofrir el dolor.
L'aspecte de la vostra vida que més es complica per la discapacitat, quin seria?
Pues el hecho de, si tienes que viajar, pues viajar sola. Yo, por ejemplo, no me atrevo a hacer un viaje de coger un avión, de coger un tren yo sola. No me atrevo.
¿No?
Jo, si és a l'estiu, el meu gran problema és a l'estiu. Amb la calor apenas puc aguantar la pròtesi. Llavors això suposa passar-me doncs, pràcticament tot el dia amb crosses i imagina't amb dues crosses anar al súper. He d'anar amb comptes d'un carrito, he de portar una motxilla al darrere i anar carregant la compra, però que pesi poc. I moltes vegades bueno, ja em coneixen al mateix supermercat i els nois em porten la compra cap al cotxe.
Ah, mira, nois, al teu voltant. Ja tens sí, aquí sí. La fortalesa.
Home, jo a l'hora de viatjar sí que comparteixo amb ella el problema. Moltes vegades el fet de portar la maleta és una mica complicat. I també si vols anar lluny, doncs a veure, jo porto cotxe, però molts quilòmetres tampoc puc fer. Moltes vegades voldria anar més lluny, però a veure, sí que pots fer etapes, no? Però el tema de la maleta, de baixar-la, de pujar-la, de traslladar-la i tal, per mi la veritat és que suposa un problema.
Vaja, que tampoc és tan senzill de vegades la vida, eh? No és tan senzilla. Però vosaltres energia en teniu, eh? Per sortir d'aquestes i de moltes més.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Elvira, Arantxa, Montse, Maite i Mari Carmen. Us trobo al mes de març aquí amb mi, no? No em deixareu sola a la ràdio. Ara hem de captivar la Sílvia perquè torni.
Bona tarda.
Vinga, moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies,
i a tots vosaltres. Sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.